l'atmosfera i arriba a la lluna, que es veu vermella.
En aquest cas, l'eclipsi es podrà observar sense necessitat d'ulleres de protecció. I així hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Si vos demanam la darrera pel·lícula que heu vist, segur que me contestau aviat. Però i si vos demanam que trieu una pel·lícula que pugui explicar un trosset de la vostra vida, quina seria? I d'això també li hem demanat als nostres 5 convidats que ens acompanyen al llarg de la setmana. Cati Llodrà, psicòloga, Donald Miranda, entrenador de salt de trampolí, exolímpic, Nati Sánchez, gran coneixedora d'Egipte, historiadora, Josep Lluís Pol, divulgador, professor jubilat de matemàtiques i l'actriu Pat Aguiló. 5 converses a trossets que són tot un experiment de ràdio. I si tots just connecteu amb nosaltres avui i vos fa ganes recuperar el principi de la conversa, que ja vàrem encetar dilluns, anau a la pàgina del programa a tot i vetres.
Deserve a little kindness. I deserve my due respect. I deserve to be beloved, just like everybody else. I deserve my...
Josep Lluís Pol, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia, beníssim. Gràcies.
Gràcies a tu per formar part d'aquest experiment radiofònic d'entre avui i demà, aquest mes d'agost, aquestes 5 converses llargues que fèiem durant la setmana, cada setmana en 5 persones diferents, i que anàvem oferint a trossets en els nostres oients. Després explicarem per què aquesta cançó. Però ja que escoltem música, ja que vàrem començar aquesta conversa parlant de música... Quan preparaves l'entrevista i a més que vas escollir Strauss, pensava, hi ha relació, no?, entre les matemàtiques i la música. Hi és, no?, aquesta relació.
Sí, home, i tant. A més, jo crec que si cercàssim algun tema prou llunyà, aparentment, de les matemàtiques, que tingués bibliografia i coneixement fet entre les matemàtiques i alguna altra cosa, la música estaria en el rànquing ben amunt, estaria en el pòdium.
I per què? Quina és aquesta relació? És un tema d'estructures, no sé, de repeticions? Que...
Bé, parlàvem de frases fetes. L'altre dia va sortir lo de la quadratura del cercle, quan qui cerca l'impossible. I aquí també hi ha quan algú descobreix o se li posa aquella carona d'entendre les coses. Antigament, ara no tant, però jo crec que la reivindicaria, que la tornem a emplear, no? De dir, ui, aquesta està escoltant la música de les esferes. Perquè això ja ho deia Pitàgores. Va descobrir la relació entre la longitud de cordes que produïen acords o sons agradables i les que no, i va trobar que la relació de longituds era senzilla, és a dir, no era un... si una feia un metro o un colzo en aquell temps, no existia el metro, l'altre havia de tenir 1,47, 2, no, si una tenia un i l'altre tenia dos, és que sonava la mateixa música, la mateixa nota, perdoneu.
Sí.
Si un tenia un i l'altre tenia tres, també sonava bé, i si tenia dos i tres, sonava beníssim. En canvi, si tenia un i l'altre de set, això ja... I va començar a estudiar aquesta relació, no? I va arribar a dir, aquí també ja va fer una ampliació un poc agosarada, però bé, que els planetes, quan giraven, els astres, quan giraven, també produïen una música còsmica que només era possible escoltar-la en l'intel·lecte, no?
Bé, idò, mos queda per estirar i per aprendre. S'excusa de seguir xerrant amb tu és una obra de teatre o una pel·lícula. Jo t'he posat la banda sonora de Cyrano. I crec que, a més, tu has duit el llibre de Cyrano. O sigui, en el final connectam tot, teatre, llibres, música i pel·lícules.
Sí, efectivament, perquè jo crec que les grans obres... tenen això, tenen aquesta virtut, no? Per això són grans obres que sempre són actuals, sempre són modernes, i Cyrano, en el fons, si no ho pensa bé, mos parla d'una persona amb un complex important, que en tenim tots, de complexes, i la seva manera molt particular de superar-lo, no? Bàsicament, podríem resumir així. No sé si qualcú no sap que la trama de Cyrano, sí, però no crec que facem espòiler
de ningú. No crec, jo tampoc, i si no...
Tampoc ja... en dic gaire cosa, amb el que han dit.
Si no, ja estava llegint el llibre o veient la pel·lícula, però tu el que vas veure és una obra de teatre.
Sí, jo quan vaig quedar... Crec... Era molt jovenet, crec que era universitari, això va fer l'auditori en l'any 86, per tant, sí, encara estudiava aquí, i bé, va ser, jo crec que l'havia sentit parlar, o per ventura a escola ja m'ho havien parlat, segurament, però no l'havia vista mai ni l'havia llegida. I llavors es vaig tenir la sort de topar en Josep Maria Flotats, a l'auditorium. En el primer escenari minimalista que havia vist mai, de dir, això és un escenari, que era aquella rampa de fusta amb trampetes que anaven sortint, sí, i entrant personatges, i vaig quedar absolutament enamoradíssim del teatre d'en Cyrano, d'en Flotats, de tot aquell món, no? I llavors, a partir de llavors, es comprar el llibre, de llegir-lo, intentar veure altres. Crec que aquesta representació està penjada a YouTube. És a dir, que qualque vegada l'he recuperada i no crec que l'hagin llevada.
Si no m'haureu de dir per què em mireu el nas.
No, jo no!
Què té d'estrany?
No, s'equivoca el senyor.
Potser és llarg i ganxut com el bec d'un voltó.
No, jo!
I brilla al capdamunt una barruga amb pompa.
No!
O bé penja d'ensaire, senyor, com una trompa.
No, però...
Si alguna mosca lentament s'hi passeix, ho trobeu sorprenent?
No!
O bé teniu enveja?
No, hi he posat els ulls, me n'he sabut estar.
És que potser trobeu que no es pot ni mirar?
No,
us desagrada?
No, senyor!
Potser men un color esgrugueí?
No, senyor!
Té forma obscena?
No, gens!
Doncs per què preneu un posat de ni gran? És que potser el senyor me'l troba massa gran.
Cyrano de Bergerac, en aquesta versió de Bru de Sala. I també podries triar una pel·lícula que podria dur... pot ser música de Jordi Savall. No sé si exactament, amb música de Jordi Savall, però crec que sí que té relació amb la pel·lícula que has escollit.
Sí, i tant. La pel·lícula és Tots els matins del món, de 1991, que és un llibre de Pascal Guignard i que va fer el director Alain Corneau. És una pel·liculassa. És una pel·liculassa allà on la lentitud, per això, està feta una qualitat. No? És a dir, si un està nerviós i tot això... Bueno, anava a dir que no la vaig veure, però potser sí que li anirà bé, perquè hi ha uns travelings i un plànols lentíssims, serens, magnífics. I ara pensava, no sé si m'equivoc, però potser la pel·lícula surt en Gerard Depardieu, de Cyrano. Jo crec que en Gerard Depardieu ha fet qualque Cyrano.
Sí, clar.
I en Gerard Depardieu surt a Tots el matí del món.
Clar,
o sigui,
sí,
que tinc
sí.
Un altre nex aquí.
Sí, en Depardieu, de fet, és el Cyrano de la pel·lícula dels anys 90, deu ser, no? Sí,
I d'aquí apareix... Bueno, la pel·lícula està dedicada a Monsieur de Saint Colombe, que és un músic del qual no sabem moltes coses del barroc francès, però magnífic. I el seu deixeble, Marguerite Marais, és interpretat per Cyrano, no? Una pel·lículassa.
Amb en Josep Lluís Pol se'mos fa curta la conversa. I ara pensava que quan vàrem xerrar de llibres ahir no vàrem parlar dels teus, que també en tens, i en tens de molts... A veure, que escriure un llibre no és fàcil. I, per exemple, no sé si és darrer, 60 de 60 és darrer?
Sí.
Llibres, matemàtiques, música, astronomia, química, geografia, jocs, històries, art... No t'estàs de res, eh? Ho vols tot, Josep Lluís.
Som un tastolletes i un coroller. M'agrada molt dir això, no? I és que totes... Hi ha una frase magnífica des que era director d'Escormo Caixa, després ja me sortirà, que diu que es coneixement se pot adquirir a través de tres dies. La ciència, i aquí no, però és que no han descobert res. L'art, i això és fantàstic, i la revelació, que aquí, ja se posa a tremolar, no? Però, esclar, que la via de desconeixement, això és una manera de dir-ho, però són múltiples i tots els sabers, en els fons, mos duen allà mateix.
I aquests 60 de 60, el número i després escrit, que jugues amb el número 60?
Sí, això va ser una curolla. Això va començar en els 35 anys d'aniversari de la llibreria Embat, que en Miquel Serra me va proposar un joc molt guapo que va ser, bueno, podries fer parlar dels 35. I jo se me va córrer en aquell moment dir 35 coses sobre el número 35. No només els mites de les matemàtiques, sinó seguint aquests... establir ponts, no?, sí, que diu un amic meu, entre les matemàtiques i totes les disciplines. I en els 60 jo estava en els 58, 59, 60 és un número important, especialment en temps, perquè si pensam en el rellotge veurem que hi ha 60, i això molt bé dels sumeris. I vaig pensar, seria capaç de trobar 60 articles, 60 temes per parlar de 60? I ja ho crec, ja ho crec.
Te'n varen
sobrar. Sí, em vaig llevar qualcun i tot. Qualcun diria, fas trampes, perquè, per exemple, tots els capítols que acaben en, no sé si són en 8 o en 9, en 8 o en 7, parlen dels anys 60. I llavors, bueno, pots parlar dels cotxes dels anys 60, i dir, ja tens 10 temes, diguem, de manera fàcil. Però després tens 10 de matemàtiques, 10 de ciència, 10 de llibre, 10 de música, evidentment, etcètera.
No te canses perquè ets una persona curiosa, no? Te segueixes sorprenent pel que vos en esteu voltant?
I tant, i tant. Però és que jo crec que qualsevol persona que obri una miqueta els ulls i ho vegi, tot et sorprenent. Lo d'aquests dies de l'eclipsi, que encara en parlem, et sorprenent que la distància que estan aquests tres astres fan una línia perfecta a damunt que nostra, de més, perquè l'amplada de l'eclipsi eren 200 i busques de quilòmetre i mitja circunferència de la Terra en té 20.000 de quilòmetres. Dius, pues ja has tenir sort, ja has tenir sort. Clar, i la meravella... Sí, mos han de meravellar, perquè no hi ha per menys.
Sí, no mos deixen de sorprendre i encuriosir per sa vida. I demà toca posar un plat a taula.
Uep.
Vés pensant,
ja va bé.
Vinga.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bosch.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui, mais à Paname.
Ai, sota el cel de París, eh?
Sí.
Que romàntic, eh?
M'encanta aquesta cançó.
I Edith Piaf.
Sí, també.
Que potent.
També, ella. Tota
aquesta
ella.
Dona. Tota ella, com Napat Aguiló, que també és tota ella. Eh? És una dona creativa, divertida, simpàtica, amb moltes contradiccions, segurament, també.
Sí.
I una dona que sap que la sincronicitat, si la serendípia, la poden dur a llocs meravellosos. I això és perquè tens els ulls molt oberts.
Sí. Sí, sí.
A més, dus unes bones ueres per veure-hi bé, per no perdre-te detall, Pat Aguiló. Pel·lícula, teatre. Clar, una dona que ha fet teatre, una dona que ha fet cinema, que fa teatre, cinema, que no sé si t'ho posa molt complicat.
Molt complicat. Molt complicat i no.
Ja.
Molt complicat i no. Jo som ferma creient de ses coses que surten pum.
Val. I que te va sortir pum quan te vaig dir una pel·lícula?
Que bello és vivir. Que bello és vivir, per favor.
Mari! Mari! Oh, què tal, senyor inspector de Hacienda? ¿Cómo está? Señor Bailey, hay un déficit.
Sí, lo sé, de $8,000.
Tengo aquí un papel.
Apuesto que es la orden de mi arresto, ¿no es maravilloso? ¡Felices Pascuas! ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde está Mari? ¡Mari! ¡Ay, deliciosa casa llena de corrientes de aire! ¡Mari! 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 ¿Dónde está mi mujer?
Pell de gallina se t'ha posat, no?
Sempre, sempre.
Que bé, és vivit.
Va ser un dels motius per als quals jo la vaig escollir.
Sí.
Un pensaria, però senta, triu una cosa així com més elevada, ara aquests dies que se xerra molt de l'Odissea i una cosa així, una gran producció de... Però jo crec que quan una peli, això és com en Miguel Gila, quan una peli, tu te la saps de... Jo me la sé de memòria, en castellà i en anglès. La veig cada any, la veig sempre. I aconsegueix que ploris en el mateix moment, això és tècnica en estat pur.
Sí.
O sigui, en Frank Capra és tècnica en estat pur. És igual que, ja et dic, en Gila. Tothom se sap els seus monòlegs, però segueix rient en el mateix lloc, no? I jo crec que això tècnicament és perfecte.
I d'aquí tenim aquest Que bello es vivir, de Frank Capra, meravellosa. Ja li han passat 12 anys per damunt. No sé si per damunt, perquè segurament no, però que té molt d'anys, els ja té. Però que segueix posant la pell de gallina, la segueix posant.
Sí.
I aquí una de les casualitats d'aquestes setmanes d'entrevista, i és que la setmana passada sentíem en Jaume Gomila, metge d'urgències i també director de FIAT, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil, que se celebra a Vilafranca. Pel·lícula d'en Jaume, Que bello es vivir. Llibre d'en Jaume, La meva família i altres animals.
Veus?
Quina
no soc tan rara.
No, però m'encanta aquest moment de casualitat amb persones que sou totalment diferents i han recorreguts totalment diferents, però que coincidiu en coses com aquestes.
Sí.
És fantàstic.
És que a més jo crec que Que bello es vivir és un conte molt senzill, però que explica una cosa que és molt inherent a l'ésser humà, que és aquesta cosa de... que l'impacte que sense adonar-nos tenim amb altra gent.
Jo quan preparava l'entrevista, Pat, mirava també les vegades que tu has actuat a llocs molt diferents, a sèries com Amar es para siempre, a pel·lis com El cuarto pasajero, d'Àlex de la Iglesia, també va sortir a la sèrie aquesta de televisió espanyola, com se diu, que han fet tant
citat.
A Cuéntame, efectivament, tenies allà un paper.
Vam obrir aquesta casa amb Vallterra.
També, efectivament, Vallterra. Però a mi hi ha un personatge que m'ha encantat, que m'ha flipat, que ets tu fent de carnissera a 30 monedes.
Sí.
Conta'm com arribes aquí, perquè abans has dit a filla i neta de carnisser.
Sí. De fet, una altra serendípia d'aquestes de la vida. Molt curiosament, d'entrada... se feia molt de cants en aquesta casa i a mi no m'havien agafat. I jo recordo una representant meva que em va dir «Lo que sucede conviene». I aquesta frase a mi m'ha acompanyat sempre des d'aleshores, perquè si jo hagués estat fent molt de cants, no hagués estat possible que fes 30 monedes. I 30 monedes me van telefonar, me van dir «És un paper molt petit i tal i qual», i jo vaig dir «Però què és?». I me van dir «És la carnicera del pueblo». I jo i na Carmen Utrilla, que duies càsting, me va dir «Envíame una foto tuya que hace tiempo que no te veo» i tal. I jo vaig dir «Val». I clar, quan jo vaig sentir carnicera, me'n vaig anar al mercat de l'Olivar, a la carnisseria, que ara és del meu cosí, vaig dir «Deixa'm un cobrepolvo i un tal». I vaig enviar una foto que estava en so guinevet amb alt, teant un pollastre i tal, i des cap de dos dies o tres me va cridar na Carmen i me va dir «Que sàpigues que anàlits de la Iglesia, vamos, ha posat el dit a la teva foto i ha dit aquesta».
És que és fantàstic. Jo faria te faria protagonista de qualsevol història, la carnissera del poble. No pot
és meravellosa, la Remedios.
Remedios, efectivament, que estàs magnífica. I de teatre, crec que també en tens un parell. Tenim pocs minutets, perquè és que se m'es passa volant, això. Però també tens dues obres de teatre que tu has protagonitzat, que crec que són bastant especials.
Sí, a mi me va agradar moltíssim Les Kellys, perquè va ser una oportunitat de... Jo vaig fer de la que em portava sa vaga o sa reivindicació, sí, que era na Sara del Mar, sa persona no, real.
Que efectivament, sa persona, sí, real, que és la portaveu de ses Kelly.
És una obra d'en Rafa Gallego, que també és d'aquesta casa, uh-huh, i varen tenir l'oportunitat de conèixer-les. Vamos, força de la natura és poc.
Total.
La Sara del Mar és una bestialitat de dona, meravellosa, i me va agradar moltíssim fer ses Kellys per això, per el que tenia de reivindicativa. I me va encantar fer Desverats, uh-huh, que era aquesta sàtira o comèdia, sí, del que era la societat mallorquina, desfent-se una micona, uh-huh, dels anys 40 i tal, i vaig estar amb grans companys que m'agraden moltíssim, en Pedro Mas, en Miquel Àngel Torrents, Naina Frauna, Yuki, uh-huh, bé, estàvem tots, vaig disfrutar moltíssim de fer-ho, vaig riure molt i va ser un autèntic plaer, però fer feina a cases, que no se pot sempre.
I també és una professió molt exigent, que ho és, molt difícil, però en el Pataguilló fa camí. I ara només mos queda posar un plat a taula. Uh-huh. No sé, a mi em passa volant i crec que el plat també mos passarà volant perquè he descobert una cosa que no sabia de tu xerrant de cuina. Així que demà compartim un plat, val?
Demà ho compartim un o dos, el que faci falta.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és Dial.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempel... A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això? Com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Oh, it's a mystery to me. We have agreed. With which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free.
Nakati Lladrà ja ens ha dit en algun moment al llarg d'aquesta conversa que ses cançons i ses músiques poden dir moltes coses, mos poden connectar amb ses persones, poden despertar emocions. Cati Lladrà, com estàs?
Hola, Araceli. Ara en sa pell de gallina.
Per què?
Perquè has escoltat en Eddie Vedder amb aquesta veu que té profunda, recordament de sa pel·lícula de sa que xerrarem, i això, i se posa sa pell de gallina.
Que fort, eh?
Me passa, sí.
Quan mos passen aquestes coses, quan hi ha aquesta connexió que no saps molt bé per què, però allà hi és. Quina és sa pel·li que ha triat na Cati Lladrà?
Aquesta ha estat, de totes les propostes que m'has fet, la que m'ha costat manco. La mm-hmm. pel·lícula és Into the Wild. En castellà surt coneguda com Hacia Rutas Salvajes.
Sí.
És dirigida per Sean Penn, el 2007. I jo la vaig veure quan vivia a Barcelona, però encara avui la duc ben de dins.
Que conta, perquè... I després mos contes perquè la dus ben de dins. Que conta?
Conta la història d'un tal Christopher McCann,
sí,
que és un jove que quan se va graduar, va acabar a la universitat, deixar anar tot el que teníeu, donar tot un ONG, xapar els seus carnets d'identitat i sí, ho deixar tot enrere per anar-se'n cap a Alaska. Mm. Ell deia que cercava el nord, que cercava natura, que volia sentir llibertat, trobar sentit de viure, no? És cert, però, que aquesta pel·lícula està basada en un llibre.
Sí.
Mai dic el nom bé, però el llibre és de John Krakauer. I, a la vegada, el llibre, en realitat, està construït a partir dels testimonis i els escrits de McCandness, perquè aquest taldot era un home real en els anys 90. Mm. I que quan vaig llegir el llibre encara m'ha colpit més, no?
Vares veure primer la pel·lícula i després vares anar en el llibre.
Sí.
I encara vares entendre millors personatges, la motivació. Què és el que te toca, escoret, Cati?
Per jo, més que una invitació a fugir, no? I tampoc romantitzant aquesta idea de partir, per jo era una història que me fa pensar en aquesta recerca de trobar sentit en altres mateixos, en el nostre entorn, en el que vivim. També me xerra molt dels límits, els que mos posen, no?, dins aquesta societat, per exemple, on estem, els que mos posen nosaltres mateixes, o inclús els que hem de m'estar posant els altres a vegades i que mos pot costar més o manco. Me connecta també en sa connexió amb les altres i amb una cosa que, de fet, és una necessitat super, super humana, que és el vincle amb els demés. I aquest fer camí, però fer camí de qualque manera compartit. No vos faré spoiler de la pel·lícula, vos ho promet, però sí que si la vols mirar amb aquests ulls, t'acompanya i te fa arribar, no només en els paisatges, que també són espectaculars, sinó que te fa arribar una mica en aquest missatge de què voldríem en el nostre darrer l'E.
Va, que no està malament la pregunta, perquè jo vos demano un llibre, una recepta i una pel·lícula, és bastant més fàcil que fer-nos aquestes preguntes transcendentals que no mos acabam d'arribar a fer, no?
A vegades per manca o de temps, o d'oportunitats, o d'espais, o de por. Mm. Perquè si deien que les emocions mos duen missatges, sentim por quan algo és important, i aquesta por a vegades a bussetjar una mica en nosaltres mateixes mos pot acompanyar i mos acompanya. En aquest cas, aquesta pel·lícula de Soca Xerram és algú que decideix rompre totalment amb aquesta por i anar, com ell diu, només cap en el nord, a trobar el que m'hagi de trobar.
I que mos fa rompre'ns la por que suposen les emocions, allò de no plor perquè plorar no vull mostrar feblesa, no vull encetar una conversa perquè sé cap a on anirà. Com vos enfrontam a tot això?
La base, si l'haguessin de posar qualque cosa, jo la posaria a l'autoconeixement. N'hem parlat tu i jo i conèixer-te a tu mateixa per començar. No vol dir ser indulgent, no vol dir que tot val, no vol dir que jo vaig damunt res ni ningú altre, però sí que vol dir saber de qualque manera conèixer el mapa. De com ets, de com funciones, de què necessites. Però per tot això t'ho has d'haver demanat.
Ja. Són totes aquestes preguntes que costa fer-se. A Cati Lladrà se la va fer un dia, no?, les preguntes, perquè tu deies, jo era a Barcelona i veia aquesta pel·lícula en aquell moment. T'imaginaves on series avui?
Clar, va pensar, de cap manera, que va. A més, és que recordo el dia que vaig veure aquesta pel·lícula, perquè te facis una idea, era un diumenge a la baixa, que estàvem com a de dia després d'una gran festa, en el pis que compartíem 5 atlotes, amigues, a dia d'avui, moltíssim, i estàvem en el sofà 3 de nosaltres, vinga, que miram, i alguna va dir, mira, m'han dit que aquesta és bona. Devia ser d'haver el 2009, una cosa així. I record que totes quedaren dormides, en el meu voltant, no? I jo estava amb uns ulls, però veus que no hi podien estar més, enganxada en aquella pantalla, veient, a part de les postals d'Alaska espectaculars, veient aquella història que de sobte m'obria a mi tant d'interrogants amb mi mateixa, i a part, el que dic, escoltant la banda sonora de Neddy Vedder, que és el cantant de Pearl Jam, que és que encara avui dia, tu a més de sentir-la, me poses a pell de gallina. Per tant, en aquell moment, bueno, preguntes me'n varen sortir moltes. També qualque resposta, era bé.
Perquè en aquell moment estaves estudiant.
En aquell moment estudiava psicologia,
sí.
Ja.
Sí,
de fet, havia començat a la UIP aquí a Mallorca, sí. Després vaig voler traslladar-me a Barcelona i ja coneixo un poc aquest món, no?, cap al nord o cap aquí on fos. I me vaig trobar que per circumstàncies d'organització de secretaries i coses d'aquestes, jo no era apta per seguir un itinerari concret a dins la carrera, perquè el que havia fet era un trasllat d'expedient, una mobilitat permanent,
sí.
I per tant, tot i que la secretària m'ha dit que quina llàstima, jo, clar, quan vaig saber el que acabava de fer, és cert que em van tremolar força les cames, perquè vaig dir, bona nit, he estat dos cursos esforçant-me per tenir bones notes i haguent-ho aconseguit, i ara tot això no val res. Però el que potser no m'havia donat compte encara és que a mi me va valer per agafar aquella carrera, que a més és amplíssima, com la carrera de psicologia, i fer-la de menys el meu gust. Vaig començar a agafar totes les assignatures que me cridassin l'atenció, els professors dels que m'havien parlat millor, les mobilitats a altres universitats perquè tinguessin projectes que a mi m'interessassin. I tot això va passar, més o manco, a l'època que sortia la pel·lícula.
Clar, i a més, na Catillodrà, veu aquesta pel·lícula, Gonda, i amb aquests paisatges meravellosos, ni s'imaginava que 15 anys després estaries fent psicologia caminant, que hauries passat també dins un departament de recursos humans i que un dia diguessis això, he d'anar per un altre camí, vaig per un altre camí, malgrat l'agenda i a Cati on vas, i me fas pensar, ara també xerrant d'aquesta pel·lícula, el que ja mos vares contar dies abans, quan el teu germà arqueòleg te va dir això seria una bona teràpia, no? En el fons, hi ha coses que no saps per què queden allà a dins i un moment donat tot té sentit, no?
I tant, i tant.
Això mos passa en el dia a dia, tots.
Sí, escolta'm, o si tenim els ulls oberts per veure-ho. Bueno, passen tantes de coses que realment quan funcionem en pilot automàtic jo no sé dir quant el món no perdem. Segurament jo també, clar que sí. Però sí que és cert que mir d'anar un poc amb els ulls oberts i de qualque manera assaborint tota aquesta part de fer camí. Això sí que m'ho adorem.
Sí, saps que durant tota la temporada hem anat fent, bueno, ja fa temps que ho feim, hem anat fent una pregunta en els nostres convidats, en el darrer convidat que ens ajuda a baixar la barrera del programa, que és si tens algun costum abans d'anar a dormir. Cada vegada més gent diu allò de pensar en el dia, agrair el dia, pensar en el dia següent. Això potser fa un any no m'ho deia ningú.
En sèrio?
De veres?
Deu ser trending topic.
És un bon exercici, però, aquest d'aturar, pensar, agrair.
Ho és. Ho és. I, a més, és un exercici senzill. Senzill en el sentit que et pots fer, hagi passat el que hagi passat en el dia. Aturar tampoc vol dir estar una hora meditant en una posició que mos costi pena, però sí que realment aquest aturar, anar un moment cap endins, no te li deien reflect o reflexionar, no vol dir que te n'hagis d'anar a lo més profund de l'ànima, però sí que te va connectant i és també com un múscul, que si l'entrenes tindrà més força amb els temps. Jo vaig començant, per exemple, a practicar aquest agraïment i d'aquí a lo millor un parell de setmana, no em porta anant fora, però segurament seré més capaç d'anar detectant aquestes petites coses que siguin susceptibles de que jo agraeixi quan acabis dia. O sigui que és una superbona pràctica i molt recomanable.
Idò, Cati Lladrà, demà posarem un plat a taula.
Ai, quines ganes, sí.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Ai, Nati Sánchez, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Com va? A on mos du aquesta música, per favor? Mos du Casablanca directes, directes. Avui toca pel·lícula, clarament, hem fet spoiler, com diria, de la Catriana Nati Sánchez, professora d'Història, d'Art, de Literatura, màster en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i impulsora de l'Acadèmia Idearte. Casablanca es tu película, Nati.
Bueno, pasa un poquito como con los libros. Es difícil elegir, pero creo que es una película que sí, que podría ser un buen referente. Creo que es una película que recoge un poco esto que decíamos antes de que el ser humano es contradictorio. Puede ser terriblemente violento y terriblemente compasivo. Los dos extremos pueden convivir en una misma habitación. estar esas dos humanidades y creo que Casablanca lo refleja muy bien.
Anem a posar una de tantes escenes perquè en podríem triar tota la pel·lícula. Cada vegada que veus aquesta pel·lícula et descobreixes algun diàleg, alguna escena que dius, per favor, això és magnífic. Però anem a posar l'escena de Casablanca.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy. Y en lo que he de hacer no puedes tomar parte. Yo no valgo mucho. Pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás.
Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate.
A Casablanca, aquesta és la pel·lícula que has triat, que se pot veure una vegada i una altra i una altra. I que no li passen els anys per damunt, eh?
És la definició d'un clàssic.
Exacte, és la definició d'un clàssic. I ja te deia, haurem de xerrar de si ha fet Hollywood mal o no a Itàlia i a Egipte, perquè ahir ja me vares tombar un mite que no, Araceli, que no varen ser els esclaus qui feren les piràmides. Clar, és que en el final se mos queda molt Hollywood, no?, les pel·lícules.
Eso es un hecho y es como todo. Decimos, el ser humano tiene dos caras, pues Hollywood tiene dos caras, ¿no? Puede hacer un Hollywood de todo el cine.
Sí, sí, sí.
Puede hacer mucho bien, puede hacer mucho mal. Ha hecho mucho mal, por ejemplo, con Egipto. Ha hecho unos destrozos terribles. Yo no conozco ni una sola película de Egipto que sea digna de verse, porque no es fiel a la realidad, ¿eh? Porque se inventa cuentos para no dormir y eso la gente lo toma como que eso es cierto. Y luego desmentir eso son años y años de clases, conferencias, libros para ir contra eso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es nuestro trabajo, lo seguiremos haciendo.
I per aquí també hi ha programes com aquest per anar tombant mites i parlar amb la gent que de veres en sap, però hi ha alguna pel·lícula d'Egipte o d'Itàlia que tinguis també de capçalera o no? No sé, en Vacaciones en Roma. Sí, te'n vols anar xerrant de clàssics i me posa cara de... Crec que no.
No.
Ni d'Egipte tampoc, eh? No. D'aquestes grans superproduccions, no.
No.
No, quan una veu l'Egipte de veres, allò li sembla massa postís.
Sí, un postizo i, bueno, un espectáculo. Mira, Cleopatra, si quieres, dentro que tampoco no es especialmente fiel a la historia real, a la historia arqueológica, digamos, pero bueno, podría tener un pase.
¿Eres sido guapa, no, Cleopatra, con Ellis Taylor?
Es un misterio. Parece ser que su belleza era más su inteligencia y sus habilidades. Era una políglota que hablaba 8 o 9 idiomas en aquella época.
Sí.
Una mujer súper inteligente, una estratega, y parece que lo que enamoró a estos hombres fue más sus habilidades mentales que su belleza física.
I es poda que exercia, no?, també. Mm. I és vera que se banyava en llet de burra o no?
No.
Tampoc.
Però tampoc no puedo decir que no sea verdad, no tenemos tampoco forma de comprobar.
Clar, tampoc he descrit això. Aquí la senyora Cleopatra, baño uno, tampoc ho tenim, no? No, no. Ho tenim escrit. En el final, el cine, i parlàvem amb l'Odissea, que tu has dit que ja havies anat a veure la pel·li en Nolan, però que no mos quedem en la pel·li, no?
Exactament. O sea, las pelis hay que verlas pues como un proyecto particular, en este caso del señor Nolan. Tiene cosas que están muy bien. Yo, mi opinión sobre la película es que podía haber hecho una obra maestra y se ha quedado corto. Ha hecho unos cambios que para los que somos fans de la Odisea pues no nos llevamos nada bien. Pero luego es verdad que tiene momentos espectaculares. Entonces sí que vale mucho la pena verla, la recomiendo. Pero que la gente sepa que eso no es la Odisea, que se lean el libro. Y si quieren poder contrastar, es importante que vayan al original.
Val, tu mos recomanes que no sé si tens alguna edició de la Odisea per llegir o...
Sí.
Sa que tinguem entre les mans.
Ai, ara em pilles con el nombre de l'editorial.
Ha apuntat la llengua.
Sí.
Però bé, que també m'imagino que hi ha versions i que...
Sí, hi ha moltes versions. Hi ha per dar, vendre i regalar. Sí, lo importante es que sea, si es la primera lectura y lo que decíamos ayer, ¿no? Si es alguien que cree que le va a costar, pues que se coja una edición de bolsillo, una edición sencilla. Y ya si uno es un lector más avezado, pues que se anime con algo en verso.
Uh, en Nati Sánchez la trobaríem a Luxor. Algun dels darrers viatges que hagis fet podria formar part d'un guió de pel·lícula?
Pues sí, la verdad.
A veure, conta, conta.
Mira, me han pasado varias cosas. Bueno, el último viaje que hice ahora en enero me tuvieron que operar de urgencia en un hospital en Asuán.
Sí.
Y todo salió
bien. Y todo va a ver, qué susto.
Todo fue muy bien, sí. Y, pero sí que fue una cosa muy imponente.
Sí, sí.
Porque también a nivel cultural ellos pues tienen las cosas de otra manera, ¿no? Pero bueno, y también estas experiencias, por ejemplo, hubo un viaje a Luxor que hicimos también el año pasado en mayo con el grupo de jeroglíficos, que son un petit comité, digamos, que de hecho nuestro guía estaba alucinado porque, claro, entrábamos en las tumbas y empezábamos los alumnos a leer las inscripciones. Y yo decía, ¿y ustedes quiénes son? Y bueno, tampoco hay que exagerar. Y fuimos a un templo que está un poquito más retirado, que se llama Abidos, y fuimos en mayo, pero nos pilló una ola de calor. Entonces llegamos como a las 10 o así al templo de Abidos, que es un templo muy grande, que está techado. Y si estás en Egipto a la sombra, eres el más feliz del mundo. De hecho, la palabra sombra en Egipto significa protección también, ¿no? Una asociación de ideas. Y allí estuvimos y paseando y viendo y no sé qué. Y de repente se nos hizo a las 2 de la tarde. Entonces salimos por atrás porque teníamos que ir a ver otro templo de Ramsés II. Y cuando salimos, fue como si un martillo nos golpease en la cabeza. Vamos, que hicimos un paso atrás, nos volvimos a meter, nos pensamos bien la distancia que teníamos que recorrer y salimos como flechas. Cuando llegamos allí, buscamos la puertecilla hacia una sombra de 10 centímetros, estábamos todos ahí pegados a la sombra y había unas dos puertas, como dos vallas que no son para nada, o sea, que son simbólicas. Pero teníamos que atravesar la solana y le digo al guardia, baja, abre, y nosotros salimos corriendo y vamos directos al restaurante. Que no. Nada, llegamos al restaurante medio muertos, nos tuvieron que echar palanganas de agua por la cabeza, sobre todo a mí, pero me pasé toda la comida pensando, ahora hay que hacer el doble de vuelta. Pues pensé ideas para poder llegar hasta el autobús. Y cuando ya estaba desesperada buscando cartones para que pudiésemos andar con un poco de sombra, mi querido guía maravilloso me dice, se me ha ocurrido algo. Y digo, ¿qué? Había visto unos tuk-tuks en el pueblecito, los llamó a todos y vinieron a buscarnos y nos llevaron con el tuk-tuk. Llorábamos.
Tan forta era esa calor.
No se puede.
Tan intensa. Jo, també te dona la mesura del lloc,
Sí,
del
sí,
país.
Sí, sí,
de la duresa del país, també.
Sí, sí, perquè ells iban por el sol tan tranquilos, Y nosotros estábamos a punto de morir. Los teléfonos se volvieron locos. Un espectáculo.
Molt bé, un espectacle. Sí, sí, ja veiem que segur que tens moltes coses que contar que podrien formar part d'una pel·lícula. En Nati Sánchez la trobaríem a Luxor, si se perd, a Egipte, però també a Florència, si se perd. No estan mal els dos llocs per anar cercant sa bellesa. El meu dubte és que mos triaràs com a recepta demà. Si anirem cap a Itàlia, si anirem cap a Egipte, si te quedaràs a Mallorca... Bé, tu vés preparant, val? Com diuen en els bons restaurants, vés fent-se mi cent plats, que demà tornem.
Molt bé.
It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. O telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts.
amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Donald Miranda, exesportista d'elit de salt i entrenador de salt, ens trasllada avui a Roma en un estiu no molt llunyà.
Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire.
A far l'amore comincia tu.
Donald Miranda, com estàs?
Muy bien, muy bien.
Quin regal ens acabes de fer, eh? La gran belleza de Sorrentino, amb aquesta veu meravellosa del protagonista, Antoni Servillo, que sí, va caminant per Roma. I no sé si te'n recordes del que has sentit. Com, sí. Què diu?
Diu que... Bé, quan ell llega a Roma, ell és un escriptor i ha tenido mucho éxito con una obra y literaria, y cuando llega a Roma cae dentro ese mundo de la mundanidad, de también un poquito de alto nivel, una aristocrática de fiestas, sí. Y de un poco de perdición también, ¿no? Y dice que él cuando llega ahí no quiere solo hacer parte de este mundo, sino quiere ser el mejor, el rey, el número uno. Y quiere tener incluso la fuerza de poder hacer fracasar una fiesta. Y poder decidir los destinos, ¿no? de la mundanidad romana.
Sí, de ser el aguafiestas, literal, sí, para adobar. Sí, sí. Volia tenís poder, ¿no? Sí, de aguar la fiesta.
De aguar la fiesta,
eso
totalmente.
Es mucho poder.
Es mucho poder, es mucho poder. Y eso me lleva a muchas reflexiones también sobre Italia, que luego... Cuando te vas de un sitio tienes la capacidad un poquito de verlo en perspectiva, ¿no? Yeah, justamente sí. la distancia que da la perspectiva, ¿no? A veces la distancia física, a veces es el tiempo, ¿no? Que también es una distancia. Esa película me recuerda mucho ese sentimiento que tengo como controvertido de Italia, ¿no? Que tiene esa imagen siempre de una belleza máxima. Y luego cosas que ves que no te acaban de... ¿no? No acabas de entender de cómo podemos tener situaciones más de cadencia, por así decir, en según qué situación, ¿no? Incluso de organización o de burocracia. Bueno, un poquito los males que a veces reconocemos también, reconozco también aquí en España, pero creo que en Italia somos en ese sentido campeones, como decía. Como decía Servillo, ¿no? Campeones.
Exacto. Y te vas a vivir a Roma, ¿no?
Sí, he vivido tres años en Roma.
Mirando desde Turín, pero vas a vivir a Roma.
Sí, y también esa idea de la grande belleza, que es un poquito, por un lado, la espectacular que es Roma, pero es una belleza como eterna, así, y muerta, entre comillas, es decir, que al final es como perderte un poquito, ¿no? Y al final de la película, en cambio, él entiende el protagonista porque se le muere su primer amor que tuvo de joven, ¿no? Y fallece y él se da cuenta que la belleza son momentos puntuales, ¿no? Uh-huh. También la grande belleza, ¿no? Esas sensaciones de a lo mejor la juventud, la inocencia máxima, uh-huh. Y son momentos muy puntuales. Y en cambio el día a día hay que...
Ja.
Que pones les piles.
Això me fa pensar, no sé si ho relaciono bé, però m'has fet pensar amb una anècdota teva que crec que podries compartir amb els oients, que eres molt jove, any 83, que vares pujar en el pòdium,
sí.
Que estaves molt emocionat per haver guanyat. Què va passar?
Va passar que... Bé, havia un atleta italiano que... corredor, hacía los 100 metros, los 200 metros, Pietro Mennea, que fue además plusmarquista en los 200 metros durante muchísimos años. Bueno, él cuando ganaba, cuando cruzaba el finish, ¿no? Sí, levantaba la mano así, el dedo índice, hacía así con el dedo, como decir, he ganado, ¿no? Sí. Y claro, yo había ganado, era un trofeo internacional juvenil, tenía 11 años por ahí, en Alemania, y gané la competición. Y claro, cuando subí al podio, hice así, levanté el dedo así. Y claro, yo lo hice desde la inocencia, ¿no? Pero también desde un poco, fue un poco desubicado, ¿no? En el sentido de que no venía a cuento un poco. Mis compañeros me machacaron mucho. Y yo lo viví un poco como un trauma.
Pero fíjate que te recuerdes.
Sí, no, no. Yo, y eso es un poco, de hecho, como entrenador tengo un poco, tengo esa consciencia, sensación de que tenemos responsabilidad.
Sí.
Yo estuve viviendo muchos años con ese recuerdo e intentando no pensar en ese recuerdo. O sea, yo cuando me recordaba ese momento, tenía una vergüenza dentro, que me sentía dolor por la vergüenza, pero me ha durado muchos años. Ahora no lo siento, se me ha pasado, pero no sé hace cuánto se me ha
pasado. Pero te recuerdas.
Pero me recuerdo perfectamente, pero yo durante mucho tiempo era como si pudiera cerrar los ojos y decir, eso no ha pasado.
¿Y se lliçó quina és, com a d'humilitat, com a de feina d'aquí? Quina és se lliçó? Perquè és vera que és un poc un gest innocent
de un nen de 12 anys, que a més amulles
a un guanyer de disposició, jo tindré ese gesto, no? Aquest serà el meu gest.
De hecho, lo que aprendí también con el tiempo era que la bronca que me echaron, de hecho, me hicieron una novatada muy, muy heavy, porque en esa época, pues eran otras épocas, y no, a veces no se hacían las cosas bien. Y la reacción al error mío fue desproporcionada.
Y
entonces a mí se me quedó una
la millor te va quedar més això,
una ferida.
Sí, total, no, total.
Y no hace falta. No. Es decir, el aprendizaje no viene de una mortificación o de una humillación. Y entonces la lección fue doble. Uno, personal, individual, de saber estar, pero también de darme cuenta que como educador tenemos una responsabilidad, y si algún chaval se equivoca, pues hay que saber encontrar la manera de enseñarle el porqué, porque si no consigues un efecto, ¿no? Perverso, por así decir.
Sí, sí. Escolta, ¿de quines edats ets entrenador? ¿De quines categories?
Desde los 14 años, desde tercero de ESO, más o menos, hasta que la carrera se desarrolle, así que...
I ara mateix tenim un bon equip de salt...
Ahora, el año pasado tuvimos un pequeño parón como tecnificación, pero este año lo recuperamos el programa de saltos juntos con natación y natación artística como programa estatal dentro de la Fundación por Esport Balear. Así que tenemos un equipo de 5 deportistas y tenemos mucha ilusión de volver a coger rumbo para mirar el futuro con ilusión.
I tu, que ara estàs fent feina com a tècnic adjunt de coordinació dels programes de tecnificació de la Fundació per l'Esport Balear, també deus ser molt conscient, tu que ho has viscut i ho has patit, de la necessitat de tenir bones instal·lacions i bons mitjans, no?
Sí, absolutamente. Pero también estamos muy enfocados como fundación en garantizar un entorno de trabajo, un entorno de trabajo para los chavales también que sea seguro. Y entonces el tema de la carrera dual, es decir, la misma importancia de la parte deportiva como de la parte académica y que puedan desarrollarse, crecerse, recibir una educación en un entorno seguro, justamente para evitar que también pasen cosas como me pasó a mí, que tampoco fue nada del otro mundo, pero sí que la verdad que lo sufrí mucho y son cosas que no deben de pasar, porque no son para nada funcionales a la educación, al desarrollo de un chaval, que al final deja de ser un joven, ¿no?
Se part de salut mental, se part de suport, d'educació, tot això en el final fa l'esportista més complet, també.
Sí, y eso no quiere decir, porque también es el falso mito esto de, ¿no?, que todo va bien, de, ay, qué bien, lo has hecho muy bien y tal. No, porque también la educación, ¿no?, en la educación hay una parte donde tienes que tener conciencia de que te estás equivocando, de que a lo mejor no le estás echando, ¿no?, toda la intensidad que tienes que echarle en un entreno, y nosotros, entrenadores, tenemos que tener esa capacidad de saber medir un poquito, ¿no?, esa exigencia que demandamos a los chicos. Y es complicado, pero sí que también es necesario. Diálogo y consciencia de que hay que hacer trabajo y tal, que merece la pena, el viaje es bonito, pero que bueno, ja, que hay que construirlo, hay que sufrir
un poco. Sí, i per això hi ha entrenadors com en Donald Miranda, que també és director tècnic del programa de tecnificació salt de la Federació Balear de Natació, exesportista olímpic. Jo dic ex, però en realitat no se deixa mai de ser, però això no te lleva ningú, aquesta medalla no te la treu ningú i aquesta experiència tampoc. És ex perquè ja ha passat, però forma part de tu 100%. Bueno, ves per en un plat a taula. A veure si aniràs de pasta, com a bon italià, o com es proposes, val?
Vinga.
Això serà demà.
Arrivederci, Roma. Goodbye, goodbye.
Una pel·lícula és un bon recurs per xerrar de la vida. Gràcies, Josep Lluís Pol, Nati Sánchez, Pat Aguiló, Cati Llodrà, Donald Miranda. Per demà, vos demanarem que poseu un plat a taula.
Arrivederci, Roma. It's time for us to part. Save the wedding bells for my returning. Keep my lover's arms outstretched and yearning. Please be sure the flame of love keeps burning in her heart. City of a million moonlit places, city of a million warm embraces, where I found the one of all the faces, far from home. Arrivederci, Roma. It's time. Oh.